els migdies de Copa i Monarca començar amb un nou programa del Mirall de l'Església. Estem amb tots vostès amb Marc Florit, na Neus Pons, na Sònia Febrer i en el control, Antoni Barber.
El Mirall de l'Església és un programa religiós presentat per l'equip de comunicació del Bisbat de Menorca amb la finalitat d'informar-los setmanalment de la vida de l'Església menorquina.
D'aquí a uns dies, l'1 de novembre, celebrarem la solemnitat de Tots Sants, el dia que s'homenatja a tots els sants, coneguts i desconeguts, a tants i tants cristians que després d'una vida segons l'Evangeli participen de la felicitat eterna del cel.
I el 2 de novembre pregarem per tots els fidels difunts, per l'etern descans dels que han mort, amb l'esperança que tots ens puguem reunir en l'amor infinit de Déu.
A continuació, els explicam les activitats més destacades que han tingut lloc aquests dies a la nostra església.
En primer lloc, en Navero Moll ens explica com s'ha viscut la celebració de l'enviament dels professors de religió.
El passat cap de setmana, organitzat pel Secretariat d'Ensenyament, es va celebrar al Santuari de Maria Auxiliadora l'enviament per part del bisbe dels mestres i professors de religió dels centres concertats i públics de Menorca. Després d'escoltar la paraula de Déu i fer uns moments de silenci i reflexió personal, el bisbe Gerard va dedicar unes paraules a tots els mestres i professors de religió. Els va animar a seguir endavant en la seva missió i que, i tot i les dificultats, siguin conscients que la seva tasca és un autèntic do, la d'anunciar l'Evangeli de Jesús als fiets i als joves. Un dels moments centrals de l'acte va ser el lliurament a cada mestre i professor de la missió canònica, per part del propi bisbe, que es tracta de l'encàrrec que se'ls dona per ensenyar en nom de l'Església la religió catòlica. Un cop finalitzat l'acte religiós, va tenir lloc un refrigeri, on el diàleg i el bon ambient van estar presents entre els assistents.
A continuació, en Sebastià d'Altavull ens aporta els detalls de l'ordenació diaconal de Jaume d'Anglar.
L'Església Parroquial de la Mare Déu del Roser d'Escastell va acollir dia 22 d'octubre l'ordenació diaconal de Jaume d'Enclar Quevedo, en una cerimònia presidida per el bisbe Gerard. El bisbe va manifestar al jove que, en rebre que primer grau del sagrament de l'ordre, queda reconegut com a vertader deixeble de Jesús, que va venir a servir i no a fer-se servir. A més, va expressar que l'ordre diaconal de Jaume d'Enclar Quevedo anima el poble de Déu que peregrina a Menorca a convertir-se en una ofrena a Déu, guiats per la força de l'esperit. La celebració va comptar amb la participació del cor parroquial, dirigit per Santiago Preto i l'organista Tomé Olives. Després d'haver estat ordenat el diaca Jaume d'Enclar, va quedar escrit a les parròquies de Sant Antoni Abat de Maó i Sant Climent, de les quals el prevere Joan Dutzó n'és el rector.
I per acabar, els hi parlam de la trobada dels responsables de joventut de Balears i Catalunya. Ens informa ara en Marc Florit.
Recentment s'ha reunit al Seminari Diocesà de Menorca els delegats de joventut de les diòcesis de Balears i Catalunya. Per part de la nostra diòcesi hi va participar Sebastià Bosch, director del Secretariat d'Infància i Joventut. En aquesta trobada van reflexionar sobre el jubileu de l'any 2025, la formació d'acompanyants i la possible participació a la trobada europea de cap d'any a Tese. Un dels punts importants va ser la valoració de la Jornada Mundial de la Joventut Lisboa 2023. A partir de l'informe de la Comissió de Secretariat Interdiocesà de Joventut, una experiència de fe amb el Sant Pare i joves catòlics d'arreu del món que tots valoran positivament. També va celebrar una eucaristia presidida pel bisbe Gerard. Uns dies de convivència, de fer equip i de participar i de compartir experiències entre les diferents delegacions de joventut.
Seguim ara amb una nova informació sobre el jubileu de l'any 2025. Per a preparar-nos millor per a aquest jubileu, avui els explicam quatre punts principals del Concili Vaticà II, que va ser convocat fa més de 60 anys pel Papa Joan XXIII.
el redescobriment de l'Església com a misteri. L'Església és misteri de gràcia. Cada batejat és responsable en ella, no només de la seva salvació personal, sinó també de la fidelitat de l'Església a la seva missió, per la qual cosa té el deure de fer fructificar el do de gràcia, rebut en el baptisme i alimentat pels sagraments, especialment l'Eucaristia i per la paraula de Déu.
La restauració de la litúrgia. Et ses dubte el fruit més visible del Concili Vaticà II. L'objectiu va ser organitzar els textos i els ritus de tal manera que expressin amb més claretat les realitats simples que representen i que el poble cristià pugui comprendre'ls fàcilment i participar-hi mitjançant una celebració plena, activa i comunitària.
La importància de la paraula de Déu. Perquè l'Evangeli es conservi intacte i viu a l'Església, els apòstols van transmetre als seus successors, els bisbes, el ministeri d'ensenyament propi. I la revelació divina es va transmetre així en la seva integritat a través de la Santa Tradició i la Sagrada Escriptura. La tradició provinent dels apòstols és un cos viu que es desenvolupa a l'Església sota l'assistència de l'Esperit Sant.
El paper dels laics. Els laics, que exerceixen part activa en tota la vida de l'Església, no només estan cridats a cristianitzar el món, sinó que la seva vocació s'estén a ser testimonis de Crist en tot moment enmig de la societat humana.
Aquesta setmana ens acompanya la música de l'artista Kairi Márquez. Escoltam la seva cançó Incondicional.
En tu santa companyia. En tu santa companyia. No hay nada que me separe de tu amor. No hay nada que me separe de tu amor. Y es que tu amor es inmenso, incalculable, incondicional. Caminarás conmigo por siempre, Dios, tu amor es incondicional. Es que tu amor es eterno, incomparable, incondicional.
Aquesta setmana entrevistam a Josep Boades, pare jesuïta i conciliari de la superregió d'Espanya dels equips de la Mare de Déu. Recentment ha estat a Menorca per a participar a la jornada d'inici de curs dels equips de la Mare de Déu de la nostra diòcesi. Bon dia, Josep, i benvingut.
Bon dia, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista.
Gràcies per estar aquí amb tots nosaltres. A la trobada va oferir una xerrada sobre els reptes i els desafiaments de les migracions en clau catòlica. Li volíem demanar en aquest sentit quina és l'actitud que hem de tenir els cristians davant la immigració.
Hospitalitat. Això és claríssim. Quan llegim l'escriptura, trobam que aquesta hospitalitat d'en Abraham, en aquests viatgers que eren tres àngels, figura de la Trinitat, el que ens diu és que quan rebem qui sigui, rebem el mateix Senyor. I això ens ho recorda l'autor de la carta en els Hebreus. Ara bé, també el que veiem a tota l'escriptura és com una tensió entre dos sentiments o dos pols que estan com a una posició. És, per un costat, un cert tancament per preservar una identitat religiosa, comunitària, i una apertura en aquesta acollida, l'hospitalitat. Què passa? Que aquesta tensió no la podem deixar a banda. I el que sí podem trobar a l'Evangeli és com el bon Jesús, a un moment en què va sortir de la terra d'Israel, va anar a la terra de Tira i de Sidó, avui en dia en el Líban, i una dona cananea, no jueva, li va demanar que curés sa filla, ell en el començament se tancava com que dir, però jo estic enviat a ses ovelles perdudes d'Israel. En canvi, aquesta insistència d'aquella dona li va fer descobrir una fe que va dir, no, jo estic obert, jo he de curar, jo he d'acollir. Clar, sempre que tinguem aquesta tensió entre tancar-nos perquè volem preservar una cultura o un ambient o una societat catòlica, democràtica, amb igualtat, amb solidaritat, i tenim por que gent de fora que enviï això, hem de dir, bé, hi ha coses que preservar. Però a la vegada sempre estem cridats en aquesta hospitalitat.
I quina és la seva missió en el camp de les migracions?
Uf, fa 30 anys que la companyia de Jesús me va enviar en aquest camp de les migracions, i dins d'aquest camp vaig descobrir una vocació particular en el diàleg interreligiós, sobretot amb musulmans, però no únicament. Ara, d'ençà fa 7 anys, som a Sevilla, a una associació petita, l'associació Clavé, així anomenada per Sant Pere Clavé, un sant jesuïta català, però que va estudiar 2 anys a Montición, Mallorca, i que després va ser esclau dels esclaus a Cartagena d'Índies, el que avui en dia és Colòmbia. Clavé, què feim? Molt d'acompanyament i formació de dirigents associatius migrants, i ara diumenge celebrarem la festa del Senyor de los Milagros amb els peruans, és el patró del Perú. Tenim una feina molt bona en dones que quan comencen a fer feina normalment és el que serien tasques o servicis a la llar, però també cura de persones grans o de nens, però que també les ajudem a formar-se i les orientem laboralment per anar creixent professionalment. Hi ha també visita de persones internades en els centres d'internament estrangers, i nosaltres anem concretament a Algeciras, però jo estic en contacte amb els que entren a tots, perquè cada any traiem un informe que s'ha convertit en informe de referència a Espanya. I també coordin dins el servici jesuïta migrants, ja no únicament Clavé, sinó en el conjunt d'Espanya, el que seria l'equip de Frontera Sud. Durant 6 anys hem tingut una oficina a Melilla, ara estan molt més volcats cap a la ruta canària i molt en contacte amb les dues diòcesis de Canàries, ECA Social, que és una fundació promoguda per la companyia, en Càritas en el Marroc, per l'atenció en els que estan de pas i en els que arriben a Canàries.
I en aquesta missió que, com ha comentat, ja porta 30 anys, no? Què és el que li ha fet créixer i el que li ha marcat més?
Una cosa que m'entusiasma, veure la trajectòria de persones que he vist o a la frontera, a Melilla, o en els centres d'internament, que he vist molt malament, i quan ja les veig ben establertes a Espanya, amb una feina i una feina bona, amb una família, amb un compromís ciutadà, això m'omple de goig. Què me mata per de dins quan estic amb persones en aquests moments de creuar una frontera o quan han patit tantíssim travessant Àfrica o quan són objectes d'explotació? Això sí, me mata per de dins, però a la vegada he d'exercitar aquesta esperança perquè entre elles n'hi ha que surten endavant i surten endavant estupendament. I també amb aquesta vocació de diàleg interreligiós he viscut moments molt, molt fondos amb musulmans, amb jueus, amb bahai, amb gent que professa altres religions. I de vegades el que hem sentit com a vincles de comunió han estat fortíssims. Així que sempre estic en clau d'esperança, tot i que molt en contacte amb el sofriment més fort.
I ja passant a xerrar més directament dels equips de la Mare de Déu, Josep, en què es caracteritza l'espiritualitat d'aquest moviment conjugal i familiar?
És una passada, perquè és tenir cura de la vida espiritual no únicament com a individu, sinó com a matrimoni, com a espòs i esposa, i poder sentir la paraula de Déu personalment, però també com a matrimoni. Poder pregar personalment, però també com a matrimoni, entre dos, i en sa família, poder tenir un temps de comunicació de qualitat en presència del Senyor. Això és increïble. És una disciplina que costa, perquè tota relació humana costa i sa relació matrimonial costa més, perquè és per tota la vida i cada dia. Però quan se viu en presència de Déu aquesta relació, treu una potencialitat increïble. I això, compartir-ho amb persones que viuen relacions equivalents a la del matrimoni cristià, això també val la pena. No és una espiritualitat que quedi únicament dins la relació conjugal i familiar o en la relació amb altres matrimonis dels equips, sinó que de qualque manera vol il·luminar i vol portar un poc d'esperit a persones que viuen relacions afectives semblants. Però clar, això sí, fora dels equips de la Mare de Déu.
I en aquest sentit, per què animaria els matrimonis a participar de les activitats que organitzen els equips de la Mare de Déu a cada diòcesi, en aquest sentit, no? A la diòcesi de Menorca, per què animaria a participar-hi?
Molt clar, perquè si parlem d'una espiritualitat que és personal, que és conjugal i que és familiar, aquesta espiritualitat queda nodrida dins la vida de l'equip, i l'equip són normalment 5 matrimonis, 6, 4, però diguem 5 matrimonis, i un capellà conciliari. La vida de l'equip el que fa és unir dos sacraments, el sagrament del matrimoni i el sagrament de l'ordre sacerdotal. I allà, diguem, com una unió mística d'aquests dos sacraments que fa créixer, de la mateixa manera que l'Eucaristia és també clau per poder créixer com a matrimoni. Ara, si ens quedem dins un equip petit, això podem dir que estem molt ben acornortats, que ens estimem molt, però si ens estimem molt, podem tenir el risc de no créixer, d'aturar el nostre creixement. Participar a trobades, a reunions, a formació, a recessos, amb altres matrimonis dels equips, eixample. I també fa viure una dimensió de la comunió eclesial que és importantíssima, perquè els equips no tenen sentit en ells mateixos, tenen sentit com a manera de créixer l'espiritualitat cristiana i de créixer dins l'inserció en les coses eclesial. Per això és tan important que membres dels equips participin a la vida parroquial, a la vida diocesana, a la vida d'altres moviments que no són familiars, i per això també quan tindrem una trobada mundial a Torí el juliol del 24, sí. Animem molt a participar-hi perquè és viure aquesta comunió universal. Ara, el mes de maig, el Papa Francesc rebrà l'equip responsable internacional i comunicarà el seu missatge amb unes línies per avançar com a equip equips de la Mare de Déu en el servici, diguem, de l'Església Universal. Això és importantíssim. Així que tenim dos moviments, cap endedins, com a matrimoni i dins equip, i cap a de fora, sempre, a través del moviment de l'Iglesia local i de l'Iglesia universal.
Idò, moltes gràcies, Josep, per compartir aquesta estona de reflexió amb tots nosaltres i per la seva missió, tant dins dels equips de la Mare de Déu a nivell nacional com en el camp de les migracions, també tan important.
Molt agraït de bell nou per aquesta entrevista, ha estat un plaer.
Gràcies, bon dia.
Eucaristia és la cançó que ara ens canta Kairi Márquez.
Ahí, en la Eucaristía, esa tu presencia, Señor. Yeah.
ara posam a la vostra disposició l'agenda d'aquests propers dies aquí, a Menorca. Assemblea Regional de la Confer.
Demà, 28 d'octubre, trobada a Palma dels religiosos de la Confer Balears. Conferència a càrrec del claretià Gonzalo Díez i tot seguit missa i dinar de germanor.
Festa de Sant Antoni Maria Claret.
Demà, dissabte, a les 17 hores, jocs infantils al pati de la parròquia. A les 19:30 hores, a Eucaristia. I a les 20:30 hores, concert a la plaça de l'Empordà del grup Eva Pons Trio.
Presentació del llibre dels 50 anys de Santa Maria de Ferreries.
Demà, 28 d'octubre, a les 21 hores, a l'església de Santa Maria de Ferreries, tindrà lloc aquesta presentació a càrrec de l'historiador Miguel Àngel Casasnovas. Aquest llibre ha estat escrit per Joan Bosco Faner i 12 testimonis. Tot seguit, un petit concert de la coral Clau de Sol de Ferreries.
Horaris de les celebracions de Tots Sants i Fidels Difunts.
Al full dominical, a la pàgina web del Bisbat de Menorca i a les parròquies, trobareu els horaris de les misses que es faran a les esglésies i els cementeris els dies 1 i 2 de novembre amb motiu de Tots Sants i Fidels Difunts.
En el desenllaç del programa d'avui, dedicam aquests minuts a escoltar i meditar l'Evangeli del proper diumenge, que és de Sant Mateu.
En aquell temps, quan els fariseus van saber que Jesús havia fet callar els saduceus, es tornaren a reunir i un d'ells, mestre de la llei, per posar-lo a prova, li va fer aquesta pregunta.
Mestre, quin és el manament més gran de la llei?
Jesús li contestà.
Estima el Senyor, el teu Déu, en tot el cor, en tota l'ànima, en tot el pensament. Aquest és el manament més gran i el primer de tots. El segon és molt semblant. Estima els altres com a tu mateix. Tots els manaments escrits en els llibres de la llei i dels profetes venen d'aquests dos.
Tot bon jueu sabia la resposta que el mestre de la llei fa a Jesús. Però Jesús afegeix que Déu també vol que ens estimem de veritat i aquest estimar-nos es tradueix en ajudar-nos, perdonar-nos, treballar junts per un món millor, un poc més habitable. El més bonic de cada poble, de cada barri, no són els edificis, les places o les fonts. El més bonic és que ens estimem, que ens respectem, que siguem solidaris cap al més dèbil. Cada dia podem créixer en aquest compliment de l'amor. Cada dia podem i hem d'estimar més, sobretot amb fets i no tant amb paraules. Es diu que com més amor es dona, més creix. Per tant, qui no estima, s'empobreix.
I amb aquesta profunda reflexió de l'Evangeli, acabam el programa d'avui.
En aquests dies, preguem especialment per tots els cristians que ja descansen en la casa del Pare.
Fins la setmana que ve, si Déu vol. Adeu.